Benvingudes i benvinguts una setmana més al de Mica en Mica s'omple la pica, programa que parla clar i català a la 96.0 de la FM de Bilbo i a la web bilboiria.eus. En el programa d'avui, la Clara entrevistarà a Tina Vallès amb motiu de la Diada de Sant Jordi. A l'Embrús de les Tradicions llegirem la llegenda del Drac del Patriarca i en Marcel ens presenta el disc de Zo, Llepollies. Sense més preàmbuls, comencem amb el programa d'avui!
De mica en mica s'omple la pica. Argi eta katalanez hitz egiteko saioa Bilbo Hiria Irratian.
Un cafè amb Clara García.
Tornem una altra vegada a Un cafè amb Clara García. Avui, 23 d'abril del 2021, Diada de Sant Jordi, us porto una entrevista realment molt especial. Conversem amb la Tina Vallès, escriptora, correctora i traductora catalana. Ha treballat com a correctora per a les principals editorials del país, cap destacar que, per exemple, va traduir del castellà al català Biografia del silenci de Palma d'Ors. És coeditora de la revista digital Paper de Vidre des del 2006 i membre fundadora de l'Associació Professional de Traductors i Intèrprets de Catalunya. El 2017 va guanyar el Premi Anagrama de novel·la amb la memòria de l'arbre, de la qual en parlarem molt a l'entrevista. Llibre que s'ha traduït a numerosos idiomes, entre el qual cap destacar el turc, que ja veureu a l'entrevista que esmenta que és un dels països on més ha triomfat aquesta obra. Sense més preàmbuls, començarem l'entrevista i esperem que us agradi. Bueno, començarem amb unes pinzellades de preguntes i,
vale.
I bueno, primerament investiguem el teu recorregut, déu-n'hi-do, tots els llibres i premis que has escrit.
Gràcies.
T'imaginaves ara fa 30 anys que seria així?
Fa 30 anys, a veure, fa 30 anys en tenia 14, no, clar, no imaginava res d'això, ni tan sols imaginava que podria dedicar-me a escriure, no. Jo sí que tenia clar des de ben joveneta que volia fer alguna feina que estigués a prop dels llibres, però més enllà d'això, doncs, tota la resta ha anat venint una mica a mesura que ha anat passant el temps, també.
De tots els llibres que tens, me n'ha agradat molt tots, però me'n centraré en tres que jo crec que per mi m'han arribat d'alguna manera en especial.
Sí.
Després, en el llibre dels contes, el parèntesis més llarg, m'ha cridat molt l'atenció el conte de que es diu Taxi, perquè és com molt commovedor, d'alguna manera, que representa la dona que serà mare.
Sí.
Com et va sorgir aquesta idea? Perquè la història és brutal.
Bé, és una idea que em va sorgir, és un conte que va ser una mica per fer catarsi i treure'm de sobre un enuig molt, molt gros, no? Estava com molt enfadada d'un cert tipus de, no diré literatura, sinó de llibres que parlaven de la maternitat d'una manera com molt, molt, molt plàcida, molt de realització de la dona, de que estem fetes per això, no? I de vendre una mena de maternitat com molt, molt de colors pastel. I jo llavors feia doncs 3 anys que havia sigut mare, i tenia aquesta cosa a dins i vaig voler fer doncs, la catarsi en forma de conte, en forma de ficció, i d'aquí va sortir el conte aquest de Taxi, que és com una mica bèstia. Ara llegit amb el temps, la veritat és que realment veig que estava realment molt, molt emprenyada. Però una mica doncs, per trencar una mica amb aquesta imatge de la maternitat idíl·lica en què la dona ho té claríssima en tot moment, o sigui que una cosa és desitjar el fill i l'altra és que quan tots els dubtes que hi ha durant tot el procés, no? Que sembla que no se'n pugui parlar. Ara, de fet, han passat uns anys i ara se'n parla molt més, no? Ja es parla de tot tipus de maternitats, es parla també de les parts fosques de la maternitat que en té i no s'han d'amagar, al contrari, com més se'n parli millor. Però fa uns anys, doncs, la veritat és que tot aquest esclat encara no havia passat i m'emprenyava molt perquè el tipus de maternitat que sortia a les revistes i als llibres i així, doncs, era tot un altre, no?
Sí, era com la maternitat perfecta.
Sí, exacte.
Perquè els contes estan, bueno, es poden llegir tant gent adulta com gent no tan adulta. Tu tenies algun objectiu de públic?
No, amb el parèntesi, la veritat és que és un llibre pensat per públic adult, clarament. Ara, si després hi ha alguns dels contes que sí que podrien admetre una lectura doncs, més jove o adolescent, però la veritat és que penso que alguns matisos no s'acabarien de percebre, que demanen una mica de maduresa, no només lectora, sinó també vital, penso, almenys en el cas del parèntesi, eh?
Sí, exacte. Després, en quant al llibre de la memòria de l'arbre, que ja ha estat traduït a molts idiomes i és una passada, m'ha sorprès l'estructura dels capítols, no? La manera en què arribes a relatar tan bé com pensa un nen, com en Jan. Com va sortir la idea de la memòria de l'arbre?
La idea va néixer d'una pregunta. O sigui, jo tenia una pregunta que volia contestar, moltes vegades començo a escriure a partir d'això, d'una pregunta que vull contestar amb una història. Llavors aquí la pregunta era com neixen els primers records, no? I vaig començar a rumiar i em vaig adonar doncs, que això que en principi, si tot anava bé dins d'una família, els primers records tenien molt a veure amb els avis. Llavors a partir d'aquí van sortir aquests dos personatges, no? De l'avi i el net. I vaig començar a pensar doncs, com explicar la història, de seguida vaig trobar que la malaltia de l'Alzheimer, sense ser el tema de la novel·la ni molt menys, sí que em servia molt per fer aquesta mena de vasos comunicants, no? De tenir el Jan per una banda a qui se li construeix la memòria i per tant la identitat i a l'altra banda tenim l'avi Joan a qui se li està destruint també en ordre cronològic invers, no? Sí. I llavors a partir d'aquí vaig començar a escriure la història i en un primer moment la vaig escriure en tercera persona, amb un narrador omniscient així, per tant un narrador que en el fons no deixava de ser adult. I aleshores em vaig adonar que la història que jo volia escriure no sortia tal com jo volia amb aquest punt de vista, no? Que em sortia... O sigui, la malaltia se m'ho menjava tot, no? D'alguna manera. I llavors vaig fer un replantejament i vaig tornar a començar a escriure-la, però ja triant aquest punt de vista del Jan, que em permetia doncs, centrar-me més en tot el tema de la identitat i la memòria i deixar la malaltia també com una mica en segon terme, no?
Sí, perquè... Sí, digues.
No, i l'estructura aquesta que deies, doncs, bueno, jo vinc del gènere breu, no és que em vingui, sinó que no m'he mogut d'allà, vull dir que també escric novel·la, doncs la veritat és que escric novel·la breu, escric contes, i llavors m'interessava fer aquesta mena de format tipus au, que des del moment que vaig canviar la veu per la veu del Jan, doncs havia de ser una cosa com més impressionista, no? Segons com, o sigui, de petites escenes tipus auca gairebé. I alhora també volia que gràficament representés una mica doncs, aquesta memòria que s'està construint per una banda i que per tant encara té espais buits i aquesta memòria que s'està esborrant i que per tant comença a tenir espais buits, no? O sigui, volia que gràficament també respongués això una mica.
Sí, i a més s'està oblidant una mica lo important que són els avis i la memòria, no? Avui en dia. Però...
Sí, bueno, sí, digues.
Llavors, també parles en el llibre de la memòria del cor, la memòria del cap i després la memòria del cor.
Sí.
Com què és per tu o com explicaries la memòria del cor?
La del cor, clar, és una mica, si tu vols, com una mena de consol que ens queda, no? Ja que la memòria del cap pot ser esborrada per aquesta malaltia tan terrible, doncs et queda l'esperança de que, doncs, que hi ha una mena de memòria com més sensorial o més emotiva que queda registrada en alguna altra banda, no? I aquesta altra banda no pot ser una altra que el cor, no? Perquè a vegades la gent explica, jo no ho he viscut de prop, però expliquen situacions de malalts d'Alzheimer o altres malalties degeneratives així semblants que afectin la memòria en què reconeixen gent en uns estadis molt avançats de la malaltia i és una mena de petites connexions que fan que, no sé, jo doncs vaig trobar que una manera bonica d'explicar això, que no té res, no té cap mena de base científica, evidentment, era parlar de la memòria del cor, no? Una mica el cap s'està com desactivant, però el cor encara funciona, no? Els vincles aquests que bueno, que van una mica més enllà de l'intel·lecte, no?
Sí, exacte. Sí, la veritat és que el cor és molt important i per la gent que viu les malalties és al final el que ens queda a tots.
Sí.
Després, com he vist que ets traductora, i a bona part dels teus llibres han sigut traduïts a diferents idiomes. Com ho has viscut com a traductora?
Doncs la veritat és que molt contenta. La veritat és que, bueno, des del primer moment, que en el cas de, per exemple, quan es va traduir primer al castellà, em van preguntar, mai, per què no tradueixes tu? Sí. I la veritat és que... bueno, és molt difícil fer el mateix paper en un llibre de... O sigui, fer més d'un paper en un llibre, no? Vull dir, si tu ets l'autora no pots ser ni la correctora ni la traductora, almenys jo ho veig així, i per altra banda també tenia ganes de veure com em traduïa un col·lega, no? I a partir d'aquí, doncs, després han anat sortint altres idiomes i la veritat és que, bueno, no puc estar més contenta. Els traductors són els millors ambaixadors que hi ha al món de la literatura i per tant, doncs, estar en mans de tants col·legues i que el llibre estigui travessant tantes fronteres és una cosa que, bueno, que m'emociona molt i que m'aclapara i que a vegades fins i tot em costa gairebé de creure, no? Perquè realment portem molts idiomes i no sembla que s'hagi d'aturar això, no sé, és una cosa que es va com retroalimentant i encara n'arriben de nous, estic molt, molt contenta.
Sí, perquè inclús el turc és increïble.
Sí, el turc a més és una cosa molt rara perquè el llibre va sortir ja, o sigui, va sortir em sembla que al febrer del 2020, o sigui que tot just començava tota la història de la pandèmia i per tant tenia tota la pinta de quedar-se el llibre allà doncs, en un racó. I en canvi és el país on el llibre s'ha venut més, anem per la sisena edició i em sembla que portem com 14.000 exemplars venuts l'últim cop que vaig parlar amb ells. Ostres. I la veritat és que estaven supercontents perquè estava sent com un petit fenomen allà i, bueno, no sé, d'aquestes coses clar, més quan són coses que passen en altres països que no les vius tu directament, sinó que te les van explicant, costa una mica d'ubicar-se i de prendre-s'ho com una realitat, no? Però realment, doncs, es veu que el llibre això està funcionant molt allà.
Joder, molt bé. Perquè és veritat que una de les obres que, diguéssim, que amb més renom o que la gent potser coneix més de tu és justament La memòria de l'arbre. Com et sents? T'hagués agradat que fos una altra? O creus que és
no,
aquest?
No, a mi em sembla bé. O sigui, tot, que el reconeixement arribi quan hagi d'arribar, no? I en aquest cas, clar, entre el que va guanyar el Premi Anagrama, que clar, l'editorial Anagrama és una editorial que a més en el món editorial internacional té molt de renom. Aleshores, doncs clar, soc conscient que moltes de les portes que s'han obert a altres idiomes són també perquè hi ha el segell d'Anagrama darrere. Sí. Després, evidentment, han de llegir el llibre i els hi ha d'agradar, però en tot cas la primera porta que s'obre és una mica gràcies a Anagrama, no? Després ja sí que ja comença el boca a orella i un cop comences a ser traduït a uns quants idiomes doncs la cosa ja es comença a bellugar, però d'entrada doncs ha sigut el segell d'Anagrama el que ha fet l'empenta més grossa, no? I llavors doncs en aquest sentit estic supercontenta, clar, que tampoc et negaré que jo ara mateix estic acabant d'escriure una altra novel·la per adults i tinc molta pressió, que me la poso jo mateixa, perquè és una cosa bastant, bueno, completament diferent a la memòria i, clar, penso, tots aquests lectors nous que he fet i que han arribat a mi amb la memòria, doncs no sé pas com ho rebran, això, no? Tot i que és veritat que jo no he fet mai dos llibres igual, sempre intento trencar bastant el motllo entre un llibre i un altre, però, bueno, la pressió ara és bastant més alta que en altres ocasions, perquè, clar, el llistó ha quedat tan alt, clar, que, evidentment, no el superaré, perquè el de la memòria ja tinc claríssim que és una mena de moment d'or que és difícil de repetir, però clar, tot i així, doncs, bueno, pressió, també emoció, i ganes, també tinc ganes de canviar de tema, clar. Perquè clar, porto des del 2017 parlant del llibre per tot arreu, i clubs de lectura n'he fet una barbaritat, i clar, a cada cop que es tradueix doncs entrevistes una altra vegada, i a vegades tinc la sensació d'estar repetint el mateix discurs moltes vegades, tot clar. I que, bueno, tantes com calgui, vull dir, tots els problemes fossin aquests, al contrari.
Penses que avui en dia, si la gent no guanya un premi o creus que, això que deies tu, no? Un premi és com un segell, hi ha molts escriptors que potser no s'acaben de donar a conèixer, inclús joves que estan començant a voler ser escriptors, és complicat sí. Aquest món.
Sí, és difícil, a vegades no és ben bé un premi, sinó tenir una mena de moment un cop de sort d'algun tipus, no? Perquè bueno, hi ha autors o llibres que sense haver guanyat cap premi també han acabat sent doncs, èxits tant de crítica com de vendes, no? Però sí, la sensació aquesta doncs, que t'ha de tocar alguna mena de vareta estranya perquè arribis al gran públic sí que hi és, no? I a vegades veus autors això que escriuen molt bé, que fa molts anys que hi són, que publiquen grans obres i que no acaben d'arrencar del tot, no? Que tenen un cercle de lectors molt, molt reduït i que saps que es mereixen molts més lectors o que podrien arribar molts lectors si tinguessin alguna mena d'empenta en forma doncs, de premi o de no sé ben bé què, no? Però després hi ha altres premis que passa al contrari, no? Que, bueno, que la gent ja els té com molt, bueno, molt, molt devaluats, o sigui que depèn sí. També una mica dels premis. Generalitzar sobre els premis és molt delicat, sí.
I després hi ha diferents llibres que es centren en ubicacions en concret. Em sembla recordar el Raval i hi havia una ubicació Vilaverd, em sembla, ara no...
Sí, la Vilaverd surt a la memòria de l'arbre, sí.
Exacte, vale.
Sí.
I això, bueno, el paisatge literari que ubiques, per tu és com algo més biogràfic o és simplement... va sortir així?
En el cas de l'Aeroplà del Raval, és el primer llibre que vaig fer, són un recull de relats que primer van aparèixer en un blog que tenia jo que es titulava exactament igual, i va ser l'editora de la Veu Edicions, l'Ester Andorrà, qui em va proposar doncs, de recollir-ne els textos, editar-los i convertir-ho en llibre. I es deia del Raval doncs, perquè la veritat és que eren com petites escenes o cròniques o retrats de personatges d'aquest barri de Barcelona, no? I en el cas de la memòria de l'arbre, la part que passa per Vilaverd, jo tenia molt clar quan començava a escriure la història que volia fer un contrast molt, molt fort entre la vida a ciutat i dels pares i el nen i la vida al poble dels avis, no? I fer una mica aquest paral·lelisme entre una vida més lenta de jubilat i a l'hora de poble i una vida més accelerada de persona que encara treballa o que va a escola i de ciutat, no? I llavors, quan vaig estar pensant a veure quin poble ubicar-ho, clar, vaig pensar, home, doncs el poso al poble de Vilaverd, que és el poble del meu pare i dels meus avis paterns, i que ja me'l conec, i que a més és un poble petitíssim i que em servia molt bé de contrast entre per la gran ciutat de Barcelona i el barri de Sant Antoni. I per això vaig triar Vilaverd.
Ara, mira, justament aquest divendres, que és Sant Jordi,
sí.
Ara farà un any que estàvem confinats.
Sí.
Com a escriptora, com vas viure el confinament?
Doncs la veritat és que no em va alterar gaire, perquè a veure, jo soc, a part d'escriptora, soc traductora i correctora,
sí.
I fa més de 20 anys que teletreballo, és a dir, que soc autònoma. Per tant, a nivell laboral, per entendre'ns, doncs no em va canviar gaire. El que passa que, com que tinc dues filles petites i van deixar d'anar a escola, doncs logísticament sí que va haver-hi un cert canvi, no? Però, i després, pel que fa a feina, doncs la veritat és que el món editorial en general es va aturar bastant. I molts projectes doncs, que en aquell moment estaven en marxa a primers de març i que havien de sortir per Sant Jordi, i després feines que havien de sortir de cara al maig, juny i tal, tot es va començar a aturar, a congelar, en el millor dels casos, en molts casos a anul·lar directament, i la veritat és que una mica de por al principi i incertesa, doncs n'hi va haver, no?, de veure com aniran les coses, si tindrem feina, etc. Després, cap a la tardor, em pensava que seria pitjor que un cop es comencés a veure doncs, quin era l'abast de vendes que hi havia hagut abans de l'estiu, doncs els projectes baixarien i, en canvi, doncs, la majoria d'editorials han apostat doncs, per tirar endavant i intentar remuntar fent nous llibres i, per tant, de moment, doncs, la cosa prou bé. I pel que fa a escriure, doncs, mira, doncs, em vaig començar a centrar ja seriosament en la novel·la que, si tot va bé, trauré el setembre que ve. És a dir que, bé, no em puc queixar de la gravetat de la situació.
O sigui, que ara el teu pròxim projecte és una novel·la per aquest setembre?
Sí, bueno, en tinc dos de projectes. Al setembre trec una novel·la per nens amb l'editorial Anima Llibres, que es titula Mira, i després la propera novel·la per adults la trec amb Anagrama també, i encara no puc dir el títol perquè encara ja estem donant voltes.
Ah, molt bé.
I a més no he acabat del tot i per tant em fa com cosa parlar-ne encara, aviat em podré parlar, però de moment encara no.
I com ho vius? Com veus les expectatives?
Com visc? Ah, les... Com?
Les expectatives d'aquests pròxims llibres?
No ho sé, és el que et deia abans, la por aquesta de treure un llibre després d'un èxit com el de la memòria, doncs a vegades pesa molt, depèn dels dies, penso no, bueno, jo sempre he fet això, no?, de trencar el motllo entre llibre i llibre, per tant, torna a ser el mateix i no passa res. I pel que fa a la novel·la infantil, doncs molt engrescada, perquè ara tot just acabo de treure la meva primera novel·la infantil, Els pòstits del senyor No hi soc,
sí.
I de moment la recepció està sent molt bona i doncs, amb ganes de que la següent també aprofiti aquesta pista que està obrint la primera i continuï anant bé.
Molt bé, i ara per acabar, amb motiu de que és Sant Jordi i que recomanarem molt encantats els teus llibres,
sí.
Sempre ho preguntem quan parlem amb escriptors, a veure, si tindries alguna recomanació d'un altre llibre que no sigui teu, algun llibre que t'hagi agradat i que vulguis recomanar.
Doncs us recomanaria dos llibres. Un es titula Leer y Dormir i és d'un autor xilè que m'agrada molt, en Gonzalo Mayer, que el publica l'editorial Minúscula, i és un recull de petits assaigs o articles, però molt llegidors, molt, molt breus, que parla doncs, això, doncs, de la lectura i de tots els vicis de la lectura, i també parla també de cinema i de consum cultural en general. I la veritat és que són uns textos que bueno, fan rumiar molt sobre el fet de llegir, de consumir cultura, de com enfoquem la lectura, fins i tot hi ha articles, un article, per exemple, sobre els punts de llibre, per exemple, o sigui, també sobre coses com més trivials, però la veritat és que és un llibre molt petitet, com a objecte, però que després, un cop llegit, doncs, et creix molt dins del cap, no? et fa rumiar moltíssim. I per una altra banda, és l'altre llibre que m'agradaria recomanar és un que es titula Traduir és transhumar, traduir com transhumar, perdona, d'una autora que es diu Mireille Gancel, el publica Lleonard Montaner, traduït per Dolors Udina, i que és un llibre que fa una reflexió sobre la traducció d'aquesta autora, que és traductora, la Mireille Gancel, que la veritat és que, bueno, pels que ens dediquem a la traducció, és una petita joia, i que a més em fa especial il·lusió recomanar-lo perquè sé que és una traducció que la mateixa traductora Dolors Udina va proposar a l'editorial perquè l'entusiasmava, i aquestes coses estranyes i màgiques que a vegades passen, que els traductors ens fan cas i accepten publicar un títol perquè el proposem nosaltres, doncs en aquest cas encara més maco, no?
Molt bé, doncs els apuntem i...
Molt bé.
I, bueno, Tina, que vagi molt bé la Diada de Sant Jordi aquest divendres.
Molt bé, moltes gràcies. Encantada i moltes gràcies per l'atenció.
L'embruix de les tradicions, amb Albai Morell.
Avui, 24 d'abril, és un dia que queda entre Sant Jordi, patró de Catalunya, i la Diada Valenciana del 25 d'abril, data en què es va perdre la Batalla d'Almansa. És per això que avui, com molts abrils, parlarem de dracs. Però aquest cop serà valencià. Avui coneixerem la llegenda del drac del patriarca, recollida per Vicente Blasco Ibáñez. I així és com comença la llegenda. Tots els valencians hem tremolat de nens davant el mostre enclavat a l'atri del col·legi del patriarca. L'església, fundada pel beat Joan de Ribera, és un cocodril farcit de palla, amb les curtes i rugoses potes enganxades al mur i mig oberta l'enorme boca, amb una expressió de repugnant horror que fa retrocedir els petits, enfonsant-se en les faldilles de les seves mares. Diuen, alguns, que és allà com a símbol del silenci i amb igual significat apareix en altres esglésies del Regne d'Aragó, imposant recolliment als fidels. Però el poble valencià no creu en tals explicacions. Sap, millor que ningú, l'origen de l'espantós animal, la història verídica i interessant del famós drac del patriarca. Tots els nascuts a València la recordem com es recorden els contes de por escoltats en la infantesa. Era quan València tenia un perímetre no molt més gran que els barris tranquils i somnolents i com morts que envolten la catedral. L'Albufera, immensa llacuna gairebé confosa amb el mar, arribava fins a les muralles. L'Horta era una embolicada marjal de joncs i canyes que esperava, en salvatge calma, l'arribada dels àrabs que la creuessin de séquies grans i petites, formant la meravellosa xarxa que transmet la sang de la fecunditat, i on avui és el mercat s'estenia el riu, ampli, lent, confonent i perdent la seva corrent en les aigües mortes i fangoses. Les portes de la ciutat, immediates al Túria, romanien tancades els més dels dies, o s'entreobrien tímidament per xocar amb l'estrèpit de l'alarma apenas es movien els canyissars propers. A totes hores hi havia gent en els merlets, pàl·lida d'emoció i curiositat, amb el gest de que vol contemplar de lluny alguna cosa horrible i al mateix temps tem veure-ho. Allà, al riu, hi havia el perill de la ciutat, el malson de València, la mala bèstia. El record turbava el somni de les gens honrades, fent amarg el vi, insípid el pa. En un marge, entre aixafades amb ulls de joncs, un llobre qui fa gos forat. I en el fons, dormint la migdiada de la digestió, entre pelades calaveres i costelles trencades, el drac, un horrible i ferotge animal mai vist a València, enviat, sens dubte, pel Senyor, segons deien les velles ciutadanes, per càstig de pecadors i terror dels bons. Què no faria la ciutat per lliurar-se d'aquell veí molest que torbava la seva vida? Els mossos braus de cap lleuger i bé sap el diable que a València no en falten. S'excitaven uns als altres i tiraven sorts per sortir contra la bèstia, marxant a la trobada amb destrals, llances, espases i ganivets. Però tot just s'aproximaven a la cova del drac, treia aquest el morro, es posava en faixa per escometre i partint en línia recta, veloç com un llamp, aquest bull i a l'altre no, mossegar d'aquí, urpar d'allà, desbaratava el grup. Escapaven els menys i el repte parava al fons del negre forat, servint de pasta a la fera per tota la setmana. La religió, venint en auxili dels bons i recelant les infernals arts del malèfic, en aquesta horrorosa calamitat va voler entrar en combat amb la bèstia. I un dia, el clergat, amb el seu bisbe al capdavant, va sortir per les portes de València, dirigint-se valerosament al riu amb gran provisió de llatins i aigua beneïda. La multitud contemplava ansiosa des de les muralles la marxa lenta de la processó, la resplendor de les bizantines casulles amb les seves faixes blanques orlades de negres creus, el centellejar de la mitra de vellut vermell amb pedres precioses i la brillantor dels llustrosos cranis dels sacerdots. El monstre, enlluernat per aquest aparell extraordinari, es deixava aproximar, però passada la primera impassació va moure les seves curtes potes, va obrir la boca com badallant. I això va ser suficient perquè tots retrocedissin amb tanta prudència com pressa. S'ha acabat. Tots reconeixien la impossibilitat de seguir lluitant per tal enemic. Calia esperar que el drac morís de vell o d'un cansament. Mentrestant, que cadascú es resignés a morir devorat quan li arribés el torn. Van acabar per familiaritzar-se amb aquella bestiola ruïna, com amb la idea de la mort, considerant-ho una calamitat inevitable. I el valencià, que sortia a treballar als seus camps, tot just escoltava soroll prop de la senda i veia onejar la mala herba, murmurava amb desànim i resignació: em va tocar la dolenta. Ja està aquí aquest. Si més no, que acabi aviat i no em faci patir. Com ja no quedaven homes que fossin a la recerca del drac, aquest anava a la trobada de la gent. Per no passar gana en el seu forat, donava volta a la ciutat. Anava pels camps, corria els camins i moltes vegades, amb insolència, s'arrossegava a peu de les muralles, i enganxava el musell a les escletxes de les fortes portes, albirant si algú anava a sortir. Era un maleït que semblava estar tot arreu. El poble valencià, al plantar l'arròs, encorbat sobre la brasa, sentia, en el millor de la seva jornada de treball, alguna cosa que li acariciava l'esquena. I al girar-se, topava amb el morro del drac, que s'obria i s'obria com si la boca li arribés fins a la cua. I zas! D'un cop el triturava. El bon burgès, que en les tardes d'estiu donava una passejada pels afores, veia sortir d'entre els matolls una urpa rugosa que semblava dir-li «Hola, amic!» i amb una urpada irresistible es veia arrossegat fins al fons del fangós forat on la bèstia tenia el seu menjador. Al migdia, quan el drac, immòbil en el fang com un tronc escamós, prenia el sol, els tiradors d'arc, apostats entre dos merlets, li llançaven precises atzagaiades. Ximpleria! Les fletxes rebotaven sobre la closca i el monstre feia un lleuger moviment, com si, entorn d'ell, hi hagués un mosquit. La ciutat es despoblava ràpidament i hagués quedat totalment abandonada a no ocórrer-se als jutges sentenciar a mort a cert vagabund, mereixedor de forca, per delictes que van cridar l'atenció en una època en què es matava i robava sense donar a això una altra importància que la de naturals alleujaments. El reu, un home misteriós, una mena de jueu que havia recorregut mig món i parlava en idiomes estranys, va demanar gràcia. Ell s'encarregava de matar el drac a canvi de rescatar la seva vida. Convenia el tracte? Els jutges no van tenir temps de deliberar, doncs la ciutat els va atordir amb la seva clamor. Li van oferir, per la seva empresa, les millors armes de la ciutat, però el vagabund va somriure desdanyosament, limitant-se a demanar alguns dies per preparar-se. Els jutges, d'acord amb ell, el van deixar tancat en una casa, on cada dia entraven algunes càrregues de llenya i una regular quantitat de gots i ampolles recollits en les principals cases de la ciutat. Els valencians s'agrupaven entorn de la casa, contemplant de dia el negre plomall de fum i per la nit la resplendor vermellosa que llançava la xemeneia. El misteriós dels preparatius els hi transmetia fe. Aquell bruixot sí que matava el drac. Van arribar el dia del combat i tot el veïnat es va amuntegar a les muralles, anhelant i pàl·lid d'ansietat. Penjaven sobre les barbacanes, raïms de cames, agitant-se entre els merlets inquietes masses de caps. Es va obrir cantalosament un finestró, deixant només espai perquè sortís el combatent. I van tornar a tancar-se amb la precipitació de la por. La multitud va llançar una exclamació de desànim. Esperava alguna cosa extraordinària en el paladí misteriós. I el veia cobert amb un mantell i un caputxó de llana basta, sense més arma que una llança. Un altre al sac. Aquell jueu s'engolia la malaurada bèstia en una Ave Maria. Però ell, insensible al general desànim, marxava en línia recta cap a la cova. Justament, el drac feia dies que estava rabiant de fam. La gent es quedava a la ciutat i la fera dejunava, rugint a l'ensumar el ramat humà guardat per les fortes muralles. Van veure tots com a l'aproximar-se el vagabund apuntava per l'embut de fang, el morrut morro de la fera, i les seves rugoses potes davanteres. Després, amb un pesat esforç, va treure del forat el corpre escamós per l'interior que havia passat mig València, i rugint de fam, va obrir una boca grossa que, tot i vista lluny, va fer córrer una esgarrifança per l'esquena de tots els valencians. Però al mateix temps va passar una cosa portentosa. El combatent va deixar caure al terra la capa i la caputxa, i tot el poble es va posar les mans als ulls com enlluernat. Aquell home era una brasa lluminosa, una flama que marxava rectament cap al drac, un fantasma de foc que no podia ser contemplat més d'un segon. Anava cobert amb un vestit de vidre, amb una armadura de miralls, en què es reflectia el sol envoltat amb un nimbe d'enlluernadors llamps. La bèstia, que va anar a llançar-se sobre ell, va parpellejar tremolosa, enlluernada, i va començar a retrocedir. El rodamont avançava arrogant i segur de la victòria, com en la llegenda wagneriana del valerós Siegfried marxava a l'encontre del drac Fafnir. Els raigs de l'armadura aclaparaven a la fera, el seu espantable figura, reproduïda en la cuirassa, en l'escut, en totes les parts de l'armadura amb infinit miratge, la torbaven, obligant-la a retrocedir. A la fi, encegada, confusa, presa del mareig del desconegut, es va deixar caure en el seu forat i, amb un suprem esforç, va conservar el seu prestigi. Va obrir la boca grossa per rugir. Frrr. Allà de la llança, la va enfonsar en totes les horribles gargamelles de l'enlluernat monstre, repetint els cops entre els aplaudiments de la multitud, que saludava. Els dolls de sang negra i nauseabunda van tacar la límpida armadura i, enardits per l'agonia de l'enemic, tots els veïns van sortir a camp. N'hi va haver alguns que, per arribar abans, es van llançar de cap des de les muralles, sent, amb això, les últimes víctimes del drac. Tothom volia veure el monstre a prop i abraçar el matador. Es va salvar València. Des d'aquell dia va començar a viure tranquil·la. De tan memorable jornada, no ha quedat el nom de l'heroi, ni tan sols la seva meravellosa armadura de miralls. Sens dubte, la van trencar en plena ovació, el portar triomfant d'abraçada en abraçada. Però queda el drac, amb el seu ventre tapeït de palla, per on van passar molts dels nostres avis. I qui dubti de la veracitat del succés, no té més que apuntar-se a l'ate del col·legi del patriarca. I allí hi ha la malvada bèstia, com irrecusable testimoni.
Denominació d'origen amb Marcel Pena.
Benvinguts una setmana més al Denominació d'origen, la secció musical del De Mica en Mica. Esta setmana escoltarem Yepolies, el disc recent estrenat del grup valencià So. Yepolies, el tercer treball de So, que afirma el particular estil musical de la banda de Gandia basat en la mescla del rap i la música electrònica. És un disc més alegre, més fresc i més hedonista, defineix el cantant i líder de la banda, Toni Sánchez, Pancho. Per en començar, ara escoltarem Tir al Ninot, tema del nou disc de So, Yepolies, col·laborant en Jazz Woman.
Parteixen el destí abans de nàixer, quin és l'origen? Aquí les gràcies, qui és l'arquitecte i el rei del castell? La mort a disgustos morirà de vell. pay contra pay, el cor sap com fer. Presoner no oblida la cara del carceller. Sincera amb la vida, de boca explosiva, sentint-se estrangera al desert de la mentira. Viu una nostàlgia del passat que no ha superat. Una crisi de relat, un punyal clavat, un regust amarg, un dolor ingrat. Tristesa no reparada, un rencor innat. Ahir no l'enxufaven a l'equip de la ciutat. Ah, ella la insultaven per ser pobre i mal parlar. Males companyies per a pares mal pensats, la xusma selecta d'este carnaval. I el món meu baralles són ells soles ballen. I no poden parar, i no volen parar. Fills del caos i la locura, filles de les males herbes, trens que van descarrilar, ara llancen pedris contra el geninot del vostre altar. Fills del caos i la locura, filles de les males herbes, trens que van descarrilar, no recordava els anys d'agitació on el pamflet li funcionava. Ara no fa pamflet, parla d'amor, mort drama. Ara ha canviat de plans, plans d'encefalograma. La fama es paga i qui paga mana. I no, que tenen més jaquetes que problemes que ho sé jo. Que venen tallaets tots pel mateix patró. Alçaven la pezunya, rajaven de qui no. Tragaven les doctrines oficials. Carrera meteòrica, èxits assegurats. Fracassos no es contemplen, mercat no regulat. Col·legi religiós, censura parental. Un retoret de dogma i cantinela liberal. Ah, si el col·legi públic, així és que anàvem mal. Els heavies dels 80, els punkies d'aquell bar, els red skins del poble, els rappers d'aquell parc, l'orgull de la derrota que arrastrem fins al final. I el món meu baralles són ells soles ballen. I no poden parar, i no volen parar. Fills del caos i la locura, filles de les males herbes, que van descarrilar, ara llancen pedris contra el geninot del vostre altar. Fills del caos i la locura, filles de les males herbes, trens que van descarrilar, ara llancen pedris contra el geninot del vostre altar.
Polies inclou 12 temes i manté el rerefons de missatge polític i reivindicatiu que caracteritza So, esta vegada de manera més genèrica. No ens ve de gust esclavissar-nos en un discurs determinat fil per randa, reflexiona Pancho. Som-hi ara en Tobogán, de So.
Organització cara, un paradís amagat, dins el paradís set cases, pengen d'un penya-segat, set propietats exclusives, que bo que Rafa Nadal. Dins el baló quatre cotxes, tres motos bicis i un quad, un casupet pel servici, que viu allà netejant.
dins el jardí una piscina gegant d'aigua salada i jacuzzi, però ningú ha notat que un tobogán, li falta un tobogán, que vaig al Will i el pose, que està passant mal. Un tobogán, li falta un tobogán al pobre home, diners no donen la felicitat. Qui no voldria un tobogán? Qui no té un capritxetes a casa? Als pobres tot vos sembla mal. Potser no vas fer mèrits, res passa per atzar. Ell se ho va tindre que currar. Ell és bo, té talent i té traça. Llepem-li el cul els morts de fam. Que Déu salve a la reina, sigam-li tots lleals. Un tobogán, li falta un tobogán, que vaig al Will i el pose, que està passant mal. Un tobogán, li falta un tobogán al pobre home, diners no donen la felicitat.
Llepolies és també el primer disc autoproduït dels valencians sota el segell discogràfic i editorial So Records. El grup van començar a fa 7 anys i actualment se situa com una de les novetats més potents de la música moderna i electrònica. Així, els dos primers avançaments del disc, Avant i Llepolies, van acumular més de 100.000 reproduccions a YouTube en menys de 24 hores. Precisament, escoltarem ara a Avant, un dels dos primers avançaments del disc Llepolies de So.
S'oxida al sofà, una ment que no troba la boca, una vida que no sap parlar, un profeta més de la derrota, un patriota de la soledat, de deixar-se dur una mascota, un imbècil en autoritat,
un sacríleg de la integritat. Cauen les filles anònimes, mort natural, fallen les forces, clima hivernal, tristes i anades, quina postal. I un de les llums despedestals, sense homenatges ni flors en corones, com si sols foren persones normals, com si en un món de misèrie de runes fora bonic oblidar. I s'ha intoxicat la mullera, s'han oblidat d'estimar, de vore tan gran la bandera, la vista es comença a cansar. S'ha intoxicat la mullera, s'han oblidat d'estimar, i ara respirar és una quimera. Però estaran, les nostres sempre estaran, com pedra dins la sabata, com la palmera que aguanta l'huracà. I allà estaran, fent burla i fent sacrilegi, per sempre bruixa i heretge, sempre a la contra i avant. Pregueu-li a l'amo que entenga la joventut, que se'ls perdona este suïcidi prematur. La seua sort no és vostra, però l'enterro costa, i els han cobrat la medicina i el taüt. Cauen herois baix el pes de la fe, la divisa, orfes d'amor omplin la missa, i si les ordres de les cavernes guarden la merda baix la catifa. I com sempre pagues tu la seua festa, el resultat era un, la jugada era perfecta. S'ha intoxicat la mullera, s'han oblidat d'estimar, de vore tan gran la bandera, la vista es comença a cansar. S'ha intoxicat la mullera, s'han oblidat d'estimar, i ara respirar és una quimera. Però estaran, les nostres sempre estaran, com pedra dins la sabata, com la palmera que aguanta l'huracà. I allà estaran, fent burla i fent sacrilegi, per sempre bruixa i heretge, sempre a la contra i avant.
En la publicació del seu tercer àlbum, So ha volgut innovar sobretot en els vents i la veu, segons ha explicat el seu líder Pancho, però hi ha certs elements que es mantenen. El rerefons de missatge polític el continuem mantenint perquè a aquestes altures ja no enganyem a ningú, justifica el cantant. El disc combina cançons en valencià i en castellà i inclou col·laboracions en SFDK, Jazz Woman i Marala. Ara anem en la dels Beatles, cançó que també trobareu a Yepolies.
Trau la botella de vi per a taula i mantell, com pa una boda, com per al rei. Tria un vestit que no estiga de moda, sense vergonya, sense remei. Rel-li homenatge a la mort del teu odi, crida salvatge la fe del convers. Buf, cauen com a mosques en la mel, pleitesia. Tan no volaven, no eren ocells, no. Posaven trampes, posaven frens, contaven coses, pensen que saben, saben que tens. I no fluixen ni en ràpid ni en lent. Toni, sap per dimoni, sap més per bé. Sent les pulletes per aire i per mar, posen de luxe, rapegen tan mal. I diuen boles, van a les modes, malgasten bolis, no calen pedres, cauen a soles.
Oh, és la clau i no el martell, no és la ploma, és el pincel. Tots guardem un secret, una fe, jura, promet.
Oh, trets ni flors ni lleis. No és el cor, són els budells. Eixe pis està net, baixaran per on xafa el monet.
Tan tard, sempre tan tard, no canvia mai la persona. Canvia el grau de soledat i el mal pesa les mans, perquè els marrons es fan volar. I el talent que s'ha amagat i els remou més el passat. Records que no alimenten, records que donen fam, listos però abandonats. Eixos van ser listos sempre.
És la clau i no el martell, no és la ploma, és el pincell. Tots guardem un secret, una fe, jura, promet. Ni retrets, ni flors, ni lleis. No és el cor, són els budells. Eixe pis està net, besaran per on xafa el monet.
Jo ja sé que t'agraden més els vides, que li falta força al vent, però a mi no em crucifiques, que el que fa tot el que pot mai està obligat.
Jo ja sé que t'agraden més els vides, falta força al vers, però amic no em crucifiques, que el que fa tot el que pot mai està obligat a més.
És la clau i no el martell, no és la ploma, és el pincell. Tots guardem un secret, una fe, jura, promet.
Ni retrets, ni flors, ni lleis. No és el cor, són els budells. Eixe pis està net, besaran per on xafa el monet.
A partir d'este dissabte 28 d'abril, Son en començarà la seva gira de concerts que els portarà a presentar Llepolies a les principals ciutats dels Països Catalans i l'Estat, així com també a Euskal Herria. Començant per Girona, els següents concerts iran a Madrid, Lleida, Alacant, Palma, València, Corçà, Barcelona, Manresa, La Pobla de Vallbona, Comillas, Bilbo, Mutxamel i Sitges. Per culpa de la pandèmia, alguns concerts tindran més d'un passe, i el concert de l'Estadi Lluís Companys de Barcelona se celebrarà davant de 4.000 persones. I pels que s'ho esteu preguntant, el concert de Bilbo serà el 26 de juny al Teatre Campos Elíseos, un dia després d'actuar a Comillas, a Cantàbria. En Llepolies, cançó que dona nom al tercer disc de So, mos acomiadarem una setmana més, no sense abans recordar-vos que mos podeu seguir a la nostra pàgina de Facebook, de mica en mica guionet Bilboiria, i torna a escoltar tots els programes del de mica en mica al web bilboiria.eus. Passeu un bon cap de setmana. Salut!
Melicotó, desquilla mordó, una talla de meló entre el teu nas i el teu mentó, fruit saborós o cobrint els ossos, pocs fatus, paladars fogosos.
Jo mentre la figa de la gota de la mel.
Te balla dan i le tens sense, confabule amb la serp, sinuosament, per recórrer els camins inescrutables del plaer.
Mil dimonis a la panxa,
balla en la dansa de l'enyorança del cotton bell.
A les arteries se m'enganxa,
una fina pasta de taronja i de caramel.
La boca feta aigua, feta riu.
Hi ha un banquet incendiari muntat al teu cos, capital mundial de la fam i el caliu. Yeah!
Llepolia, com cau, com pica, com vicia. El trident del dimoni m'acaricia. I la llepolia em clava les dents. Mala alegria, la llepolia. De l'arbre de la fruita prohibida. De l'ullal de la sang, la brutícia. Que m'allibera de totes les veus.
racisme regalimant, baixant per la cuixa, taronja de sang i maduixa, la llengua vol carn com la carn. Peres llimoneres brillants, mugrons de cirera, meló de tot l'any, gallo i més gallo, pell i polpa, tots els pèls de punta, ni culpa ni Adán. Un desert per la cintura, cauen per la comissura, llàgrimes de zona obscura, somnis de raïm i fromage confitur. La fruita més selecta del planeta, a la matèria prima més fineta del bancal, orbite pel teu cos com un cometa, menú complet, amor carnal.
I el polia, con cau, con pica, con vicia, el trident del dimoni m'acaricia, i la llepolia entrava les dents. Mala alegria, la llepolia, de l'arbre de la fruita prohibida, de l'ullal de la santa brutícia, que m'allibera de totes les veus.
Apologia del pecat, del cos sagrat.